notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Nova reunió hores d'ara entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja s'ha tramès de forma unitària. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar el conflicte.
Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums, volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons els sindicats, el seguiment és del 60%. I la Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i l'ús de pistoles de ser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia i demà puguin tornar a casa. De fet, tot el món ha pogut veure les imatges d'aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que ha difós el mateix govern israelià. I apareixen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrestos d'activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals i de tortura en la intercepció dels vaixells amb violència per part de l'exèrcit armat. I la Comissió Europea ha millorat la previsió de creixement d'Espanya per aquest 2026 en una dècima, fins al 2,4%. Tot i la guerra a l'Orient Mitjà i l'increment del preu dels combustibles, que s'ha moderat, això sí, a l'1,9% per al 2027. L'executiu comunitari estima que Espanya acabarà l'any amb una inflació del 3% per la pujada aguda dels preus de l'energia. Espanya és l'únic país de la Unió Europea que millora les previsions. I Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi. L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi. I avui s'ha presentat una nova edició, la 26a del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà. Una edició marcada pel cinema i la història amb rècord de participació.
Sortint de regata, pararem taula participant en una mostra gastronòmica. Passejarem pel Museu d'Empúries i acabarem el programa d'avui sabent en primera persona com es diuen diferents espècies marines en llengua de signes. Estarem aquí fins les 6 de la tarda arran de mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt contenta, perquè a més acabo de descobrir una cosa. Què fas aquest dissabte? Em vols venir amb mi a veure el musical?
Sí,
mare
aquest...
meva,
no.
Has de venir amb mi, sí, sí. El Mamma Mia, però en català.
Ja, no.
Fes un foradet, vinga, dona.
Em va fatal.
Vinga, ja, sí. Te vens amb mi?
No podrà ser, no. Em sap greu.
Jo continuaré insistint. Tinc tot el programa i el de demà, però com és fins dissabte, encara et puc arribar a convèncer.
Potser.
No? Va.
Continua.
Vinga.
Sigue-lo intentando. You can.
Jo no dic més. No dic més, per si de cas.
Anem a saludar també, no sé ni qui hi ha avui pràcticament, Sílvia, imagina't, la Carla Lanuza, des del Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, jo sí que hi soc. No sé qui més falta ara mateix, jo no ho tinc tan controlat com vosaltres. La veritat, venia una miqueta trafalada del dia, aviam si arriba ja el cap de setmana, que jo l'estic esperant amb moltes ganes.
Sembles a la Cel Prieto avui.
Sí, la veritat que sí. Ja que faltava ella per comunicar-nos les ganes del cap de setmana, li he agafat una miqueta el relleu.
Ah, així m'agrada. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Mira, la Carla fa de Cel, doncs jo faig de Sergi, que sempre ens diu amb aquesta expressió. Doncs bé, aquí estem.
Has provat ja l'aigüeta de la platja?
No? Quines preguntes em fas?
Ho havia d'intentar, a veure si havies posat un peu o alguna cosa així.
No, massa aviat. Això m'ho has de preguntar. És que quan ja no hi ha programa, quan m'ho pots preguntar.
Exacte, això, per això t'ho pregunto ara, perquè si no, no t'ho podré preguntar mai.
No, va, abans de que acabi el programa, a veure si abans de que acabem, què acabem? Mitjans de juliol acabem?
Sí. No, ara mateix no demanis la data exacta, que de memòria no me la sé.
Va, però doncs sí. et prometo que abans d'acabar el programa hauré anat algun dia a la platja.
Jo crec que podries acabar el programa en quàntum i ficant-te l'aigua a la platja. Seria guapíssim, això.
Doncs mira, va, plantegem-ho. Per què no?
Va.
És que no em veuria, us puc enganyar tan fàcilment.
Sí, exacte. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. També hi ha en Sergi Corral i la Maria Pagès des de Ràdio L'Escala, la Cel Prieto des de Ràdio Delta.cat i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava, explicant que la Fundació Alive se suma a la Setmana de la Natura per despertar consciència ambiental. Des d'aquest divendres i fins al 5 de juny, l'organització ha programat 7 experiències a l'Empordà, Maria.
L'Empordà acollirà del 22 de maig al 5 de juny 7 activitats emmarcades en la Setmana de la Natura, un esdeveniment de consciència ambiental que reuneix entitats, investigadors i gent d'arreu de Catalunya. La Fundació Alive, com a impulsora i col·laboradora de diverses d'aquestes iniciatives, presenta una programació diversa que combina sortides a la natura, tallers educatius, exposicions, espectacles i experiències nocturnes amb el Mediterrani com a protagonista. Es realitzarà, per exemple, una xerrada sobre el projecte de l'IBIS Ermità Figueres aquest mateix divendres, una recollida amb caiac de microplàstics a l'Escala aquest dissabte o una nit sobre el fenomen de la bioluminescència a Castelló d'Empúries també aquest dissabte.
Palafrugell reforça la recollida comercial al front marítim de Calella, Llafranc i Tamariu durant els caps de setmana. La voluntat és evitar que els residus dels establiments omplin els contenidors de la via pública i sigui més fàcil netejar els espais públics del litoral.
Palafrugell ha iniciat aquest mes de maig un nou servei de reforç de recollida d'escombraries comercial al front marítim de Calella, Llafranc i Tamariu. La mesura s'adreça als establiments comercials i de restauració situats a primera línia de mar i té un doble objectiu: millorar el servei i evitar que els residus acabin omplint els contenidors de la via pública, especialment durant els caps de setmana. La mesura funciona els dissabtes i els diumenges. Els establiments han de deixar les diverses fraccions separades davant del seu local o al punt acordat entre les 4 i les 5 de la tarda, mentre que el servei de recollida s'efectua entre les 5 i les 8 del vespre. Amb aquest servei, el municipi avança una part del dispositiu habitual de temporada per adaptar el servei a l'activitat dels nuclis costaners.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Deltebre commemora 49 anys d'història amb reptes encara pendents. Cel.
Deltebre ha celebrat este 20 de maig els 49 anys com a municipi independent, gairebé mig segle marcat per l'esforç dels seus veïns i veïnes i per una evolució que, segons l'alcalde Lluís Soler, ha permès passar dels anys de la resignació històrica a un sentiment d'orgull de poble que avui defineix el municipi.
Han sigut 49 anys de molts esforços per a poder tindre unes infraestructures, uns equipaments, uns serveis públics, unes polítiques sectorials, al nivell del que se mereix el Debre, i avui podem dir que, no, com han vingut dient en els últims anys, aquesta resignació històrica que caracteritzava la idiosincràsia de la ciutadania de Deltebre, ara ha passat a una, també una situació d'orgull en moltes situacions i de certa ànsia de futur, no? Aquesta ànsia de futur que ha de permetre poder avançar.
En aquestes gairebé 5 dècades, Deltebre ha avançat en serveis i equipaments, tot i que l'alcalde assegura que encara queden reptes pendents, especialment en matèria d'infraestructures i en la protecció del Delta, una qüestió que continua centrant bona part del debat polític al territori.
Estem en un cert punt de col·lapse de que avui tenim un expedient determinament altra vegada damunt de la taula, han hagut 9.454 al·legacions, que en el recurs que va presentar l'Ajuntament en aquest expedient determinament mos ha desestimat. Fa unes setmanes mos van comunicar que molt desestimàvem, era un recurs previ de jurisdicció, i que en qualsevol cas ara estem analitzant quines mesures prenem a partir d'ara. Al final és un tema de dignitat, no? I aquesta dignitat no es negocia. La dignitat el que ha de fer és que hem de veure punts de trobada, que nosaltres hem d'entendre que no podem guanyar 10 a 0, però tampoc no podem perdre 0 a 10. I per tant, aquí la falta d'entesa és evident.
Soler defensa que el municipi avança a pas de gegant amb projectes actualment en marxa, com el Passeig del Carrilet o el Teatre Lo Rialto, la renovació dels camps de futbol o actuacions vinculades a la modernització dels serveis, com la instal·lació de nous comptadors d'aigua i l'enllumenat LED a tot el municipi.
No, és que anéssim avançant, és que estem a pas de gegant, no? Perquè al final un pressupost de més de 30 milions, que és molt, molt, molt contextual, perquè ja fa tres pressupostos que diem, escolta, són pressupostos contextuals de màxims històrics, però això no es pot aguantar i sostindre en el temps, no? Per què? Perquè el nivell d'inversió pràcticament és quasi el 50% de lo que és el pressupost. Estem parlant de més de 13 milions d'inversió aquest any 2026.
Este cap de setmana, Deltebre es convertirà en la capital gastronòmica de les Terres de l'Ebre amb una nova edició de Mescla. L'any passat la mostra va superar les 100.000 degustacions i enguany serà inaugurada per l'alcalde de la Ràpita en un gest que vol simbolitzar l'essència del Delta en el treball conjunt a través de la Mancomunitat Delta Gestió.
Fem aturada ara a les costes del Garraf. L'Espai Jove de Cubelles incorporarà després de l'estiu un nou servei per atendre tots que vulguin estudiar o treballar en algun país europeu, Carla.
Doncs sí, amb l'inici de l'actual mandat, Cubelles va voler introduir un nou model de funcionament per l'Espai Jove, inaugurat al març del 2023. Si inicialment es basava molt en ser un espai per activitats juvenils, ara s'ha volgut reforçar amb la incorporació de serveis específics d'acompanyament o assessorament personal. Un nou model que, segons l'Ajuntament, s'ha traduït en un augment del nombre d'usuaris. Ara l'oferta de serveis s'ampliarà després de l'estiu amb l'obertura de l'Oficina Europa, un espai que oferirà tota la informació i acompanyament que necessitin els joves que vulguin viatjar o viure en un país europeu per acollir-se al programa d'estudis universitari Erasmus, per fer un projecte de voluntariat o per treballar. El servei serà possible amb recursos de la Diputació de Barcelona i així ho ha explicat Pau Rodríguez, regidor de Joventut i Integració Europea a Cubelles.
Crec que serà una molt bona notícia per Cubelles, una bona notícia per l'Espai Jove i una bona notícia pels joves a Cubelles, perquè els hi puguem facilitar, no, tota aquesta burocràcia que a vegades, no, necessites per marxar d'Erasmus, que si, bueno, tot el papeleo, no, que a vegades és una mica farragós, doncs tot això ho assumirà un nou tècnic que permetrà, no, que els joves puguin marxar i puguin tenir tota la informació al seu abast. Crec que serà una molt bona notícia per Cubelles, una bona notícia.
Disculpeu, d'aquesta manera reforçarà l'Espai Jove amb un nou servei. Al costat dels que ja es presenten actualment, els més demanats són els d'ocupació laboral i el d'acompanyament psicològic, un servei gratuït i confidencial que constata com la salut mental i emocional s'ha convertit a tot arreu en una de les preocupacions dels joves. La feina que es fa des d'aquí també es complementa amb la que es fa als instituts.
Una de les coses que també estem fent, que fins ara no fèiem, és anar als instituts, entrar als instituts, tant els nostres dinamitzadors, el nostre personal, com també la psicòloga, entra als instituts, parla amb l'equip docent, es coordina amb l'equip docent, parla amb els alumnes, i això també ens fa moltes vegades detectar certs perfils, detectar certes actituds i poder actuar amb molta més rapidesa.
Les polítiques juvenils a Cubelles queden recollides al Pla Local de Joventut 2023-2026, de manera que es prorrogarà durant un temps abans que l'any que ve es comenci a treballar en un de nou.
El Castell de Ribes viurà una nova edició del festival Monocicle, un festival de música d'autor que dona veu a nous autors i autores al costat d'alguns noms consolidats. El festival fuig de la idea de macrofestivals amb un entorn cuidat i preus populars com a segell del certamen.
Sí, tres dones encapçalen enguany el cartell del Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes i les tres necessiten poca presentació. Judith Nederman, cantant i compositora amb 6 discos en solitari, un EP col·laboratiu i diversos senzills, actuarà la nit de divendres al Monocicle d'aquest 2026. La cantautora Anna Andreu, que en pocs anys s'ha consolidat com una de les veus imprescindibles del panorama català, presentarà també la seva proposta la nit de dissabte, acompanyada de Marina Rufat presentant Vigília. I diumenge una altra proposta sòlida, la de la pianista Clara Peia, en format concert-entrevista musical en acústic, on el públic podrà gaudir de l'artista i conèixer-la més de prop. Són només tres noms dels que es podran seguir al Monocicle d'aquest 2026, la 16a edició del festival. Al seu costat i durant 3 dies actuaran també talents emergents i d'altres consolidats, com Hipnosi, Gavina, Astrio, Laura Escobedo o Romàntic Dimoni, entre altres. El Festival Monocicle va començar el 2010 a Sant Pere de Ribes com un cicle de música d'autor al pati de l'entitat dels Xulius. Ara és el Castell de Ribes, l'escenari d'aquesta proposta ciutadana que té també el concurs de cantautors com un dels plats forts del certamen. Entre 130 propostes presentades ja hi ha els 3 finalistes escollits: el cantautor empordanès Iaunest, la cantautora lleidatana Abril amb el seu pop electrònic i el cantant hispano-nigerià Kelly Isaia són els 3 finalistes que participaran al concurs de cançó d'autor el dissabte del Monocicle, el 13 de juny. Una oportunitat per escoltar noves veus que estan fent camí en la indústria musical del país. El Festival Monocicle es farà entre l'11 i el 14 de juny, 4 dies de música al Castell de Ribes pels que ja estan a la venda les entrades i abonaments.
Fem aturada ara a les costes del Maresme. Aquest dissabte, la penya Apanemi d'Arenys de Mar, la 14a edició de la jornada Atletisme a la platja, a partir de les 10 del matí a la Picordia Oriol.
Exacte, Marina. Aquesta proposta s'adreça a tots els infants i famílies, tant d'Arenys de Mar com de l'entorn, que vulguin fer un tast de diferents disciplines atlètiques en l'entorn natural de la platja. El president de la penya Apanemi, Zenon Tomàs, ha comentat que la jornada a la platja posa punt i final als cursos atlètics que es fan a les escoles. Són obertes a tothom i no hi ha límit d'edat.
Poden córrer des de nens de 3-4 anys fins a avis de 90. I tothom podrà fer la prova que més li agradi. Ho fem per un cantó, perquè és la jornada final dels cursos que fa més de 14 anys que estem fent a les escoles d'Arenys d'atletisme, i això és com la festa de cloenda.
Durant la jornada es podran fer curses, també salts o llançaments, i es tracta d'una activitat no competitiva en què cadascú ha de superar-se a si mateix. Zenon Tomàs recorda que fer atletisme a la platja és molt diferent que practicar-lo a les pistes.
Gent que normalment no fa atletisme, doncs ho vingui a fer amb un ambient diferent del que es troba amb l'atletisme. I això també pels nanos nostres, doncs, que estan acostumats entrenar a la pista de Quirenys o competir a pista coberta o amb una pista de tartan, poder anar a fer les proves que fan però amb la sorra de la platja, doncs també els agrada, que es podrà córrer, es podrà llançar, es podrà saltar, farem una mica de tot, escolta, i una mica de gresca.
L'activitat serà el dissabte a partir de les 10 del matí i fins a 1:45 del migdia a la platja de la Picòrdia.
L'Ajuntament de Calella ha donat a conèixer els primers noms del cartell musical de les barraques de la Festa Major de la Minerva 2026, que se celebraran del 22 al 27 de setembre a l'embalat de la platja.
Exacte. Entre els artistes confirmats hi ha els Tiets, també els Catarres, la banda Neon i la cantant local de Calella, Aina da Silva. La programació també comptarà amb formacions com l'Orquestra Mirabel, també la Diversiones, Les que faltaven i Dani Sixix. A més, també diverses sessions de DJs. Tots els concerts seran gratuïts i formen part d'una aposta municipal per una programació musical variada i oberta a tots els públics en aquestes nits de barraques. Des del consistori destaquen que les barraques s'han consolidat com un dels principals punts de trobada de la Festa Major de la Minerva de Calella i com un dels espais festius de referència també al Maresme. La resta de la programació i el calendari detallat d'actuacions es donaran a conèixer durant els propers mesos.
Acabem el nostre informatiu a la Costa Daurada a Tarragona explicant que el Port de Tarragona manté els seus bons resultats en el tràfic de mercaderies. Durant el mes d'abril, la infraestructura portuària ha mogut un total de 2,8 milions de tones, dada que representa un increment del 2% respecte al mateix any de l'any anterior. Aquesta xifra consolida la tendència positiva d'iniciar d'any. Entre el gener i l'abril ha registrat un 2% més que el mateix exercici de 2025. El grup dels líquids a Doll continua sent el principal motor de l'activitat portuària. Només a l'abril s'han mogut 1.972.056 tones, un 3,1% més, destacant especialment el comportament del cru de petroli, que amb 994.045 tones ha experimentat un creixement excepcional del 21,8% mensual. Dins d'aquest grup cal subratllar el dinamisme dels productes químics i biocombustibles, que creixen un 8,6%. Pel que fa als sòlids al Lleure, tot i un lleuger descens puntual al mes d'abril, el 3%, en el primer quatrimestre les dades acumulades mostren una gran solidesa en 2.993.769 tones mogudes, xifra que suposa un increment del 6,5% respecte a l'any passat. El carbó i el coc de petroli amb un repunt del 26,9% juntament amb els productes energètics i el mineral de ferro, que va experimentar un gran creixement en el primer trimestre, han estat claus en aquest creixement acumulat. Pel que fa a les relacions internacionals, els Estats Units se situen com el principal país d'activitat comercial pel volum de mercaderies, 14,5%, seguits d'Espanya amb un 11% i Nigèria amb un 9,5%. I l'Associació de Comerciants La Via T de Tarragona posa en marxa una nova acció dins el projecte La Via T Sostenible, una iniciativa que combina sostenibilitat, dinamització comercial i acció ciutadana a través d'una ruta de comerços participants. La campanya, sota el nom Passaport Sostenible, convida la ciutadania a recórrer diferents establiments adherits i completar diverses accions sostenibles en el seu dia a dia. Cada vegada que els participants realitzin una d'aquestes accions, els comerços validaran el passaport amb un segell. Entre les accions sostenibles incloses al passaport hi ha la d'utilitzar bosses reutilitzables, rebutjar bosses de plàstic, demanar el tiquet digital, comprar productes locals o de proximitat, escollir productes eco-friendly o apostar per productes amb menys embalatge. Els participants podran aconseguir més d'un segell en un mateix establiment si realitzen diferents accions sostenibles, fomentant així petits gestos quotidians vinculats al consum responsable i al suport del comerç local. La campanya compta amb una participació de 19 establiments associats de la ciutat. La iniciativa es desenvoluparà del 21 de maig al 4 de juny i culminarà amb un sorteig final el pròxim 6 de juny a la plaça Verdaguer a la 1 del migdia, coincidint amb la jornada d'activitats sostenibles organitzada per la Via T de Tarragona. Totes les persones que completin el passaport podran entrar al sorteig de diferents lots sostenibles formats per productes locals, ecològics i targetes regal aportades pels comerços participants. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda, una situació que ha de continuar sent molt estancada, molt tranquil·la, molt plàcida, amb molt bona mar i amb vent molt feble, al llarg de les immediates hores i, de fet, també els propers dies. Però sí que hem de destacar que s'aniran formant més boires justament sobre el mar i que, de tant en tant, aniran fregant aquesta costa, sobretot ja en vista el divendres. De moment, el que queda d'aquest dijous, no tindrem aquestes boirades, cel més aviat destapat i un vent molt feble de xaloc o de sud i, simplement, amb marejol a gran part de la costa. Per tant, navegar que serà perfecta les immediates hores. En vista demà sí que haurem d'estar alerta amb aquesta boira costanera, aquesta boira d'advecció, que sobretot la tindrem al matí del cap del Delta de l'Ebre fins al cap de Salou i durant la tarda boira sobretot del cap de Begur fins al camp Norfeu. Aquesta boira sempre molt arrapada a la platja, alguns quilòmetres terra endins, un bon sol i el vent almenys sí que continuarà sent feble, dominant de sud o de sud-est. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació. La C13 es dona pas alternatiu a Castell de Mur per un accident. Això provoca retencions en tots dos sentits. A l'S92 també hi ha retencions a Girona en tots dos sentits per un accident. A l'A7 hi ha tallats els accessos a Tarragona en tots dos sentits per regulació de trànsit arran de la presència de manifestants a la zona, per tant, precaució. A l'AP7 hi ha lentitud i trades de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha Quart de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20, retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A la C32 hi ha intensitat de Cabrera de Mar a Premià de Mar en sentit sud. I a la 2 hi ha lentitud de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions dels Nou Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Esports de Mar.
El campió de Catalunya d'Ilka 4 de vela és d'Arenys de Mar del Nàutic i es diu Marc Avara. Ho vam anunciar en temps d'actualitat i avui hi podem aprofundir perquè podem dedicar uns minuts a valorar el trofeu Emili Lladó, on el jove ha aconseguit aquest campionat al mateix temps. Toca parlar també de rem, de la regata Sardineta, però comencem per la vela, Oriol.
Doncs sí, Marina, el Club Nàutic d'Arenys, que ha viscut un autèntic bullici aquest passat cap de setmana, amb dues regates que hi han confluït. Una era la regata Emili Lladó d'Ilka, i en aquest cas era una regata que durava 15 dies. Per tant, aquest passat cap de setmana era el darrer, s'acabava, i s'havien de donar els resultats. Per cert, que a Arenys hi ha un campió de Catalunya. Ara en parlarem. I també teníem la regata Jacinto Ballester, en aquest cas per creuers, puntuable per al Campionat d'Espanya, també per la Copa Raefi. Bé, un munt d'informació que volem desgranar avui i que volem saber exactament, tenir-ne tots els detalls. Per això saludem a la directora esportiva del Club Nàutic d'Arenys, la Mònica Azón. Mònica, bona tarda.
Sí, hola, bona tarda, què tal?
Doncs bé, la veritat, ens agradaria que féssim 5 cèntims, de com ha estat aquest cap de setmana al Nàutic, que es presentava amb tanta activitat. Com ha anat això?
Bé, ha anat molt bé. La veritat és que estem molt contents. Ha sigut un gran cap de setmana i el vent ens ha acompanyat, i també m'atreviria a dir que els resultats molt bons, perquè al final a Milka 4, que estàvem pendents dels resultats d'alguns dels nostres esportistes, doncs hem copsat 3 podis i sobretot som campions de Catalunya amb el Marc Avara. I aleshores, doncs, molta alegria i celebracions a casa, però sobretot molt el president, el Carles Ubach, ho resumia com un gran cap de setmana a la nostra instal·lació, i realment hem pogut gaudir-ho molt i molt intens.
I tant, home, això és positiu, Mònica? Quan ets un campionat, surt bé, una regata i surt bé, i a més pots celebrar èxits a casa, és que es pot dir que no hi ha res millor.
No, la veritat és que han sigut dos dies diferents. El dissabte, vam tenir un sorès una miqueta més tapador, més núvols, però bueno, es va poder completar tot el programa de creuers, i el Silca també va navegar, i ahir doncs seria d'aquells dies que nosaltres diem de llibre, perquè pràcticament el nord-est va entrar aviat, se'n va anar una miqueta més a sur, però vam tenir sol i vam poder fer 4 regates, quasi totes els de vela de gera, de travessa, els de creuer, i bueno, una entrega de premis molt lluïda. Vull dir, clar, quan la meteorologia ajuda, quan tots els esdeveniments s'han de fer a l'exterior, doncs tots els que estem a l'exterior ja sabem que al final llueix millor.
I tant. I la Jacinto Ballester, la Copa Racing, deies que també doncs va anar bé. Per tant, aquesta primera part d'aquesta Copa Racing, la regata Jacinto Ballester, també completada i amb èxit.
Sí. Van venir bastantes tripulacions a completar amb el recorregut més exigent, que són els bastons, on nosaltres teníem el Duende i el Nuba. I després teníem doncs els menys socials, o els menys competitius, que potser no tenen aspiracions d'anar al trofeu Godó o així, que estaven fent costaneres, i bueno, teníem molta representació del club, i al final es va poder completar tot el programa amb les dues versions. La més competitiva, la de bastons, i doncs, aquestes dues embarcacions, i després podis importants, doncs, el Cuit, el Gaiam, i molt bons resultats també pel nivell de la flota que hi havia catalana del Nuba i del Duende.
Perfecte, doncs un cap de setmana important, i com dèiem, amb èxits, amb el Marc Avara, em deies, campió de Catalunya, no?
Sí, de fet hem tingut 3 podis a Milka 4, que seria doncs la categoria més petita dels lasses, vull dir, els més jovenets, que comencen fins als 15, tots són sots 18, i bueno, ja havíem tingut altres èxits d'altres esportistes, doncs, que ara estan ja a Milka 7, no?, com el Camats i el Sergio Roldán. I el Marc Avara, ja us hem comentat la setmana passada, que anava liderant i ha consolidat el seu lideratge, ha sabut aguantar doncs la pressió, més la responsabilitat que té un esportista sot 16, perquè encara el Marc només té 15 anys, i ha aconseguit doncs ser primer de la general, primera general absoluta, i això li ha donat doncs també el títol evidentment de la seva categoria de sots 16 i també de sots 18, perquè al final doncs al final sent petit doncs ha pogut guanyar amb les dues categories, o sigui, ha marxat amb 3 copes, i el seu company d'equip també d'aquí del Club Nàutic Arenys de Mar, el Blai López, ha quedat segon, i en femení la Laura Molina ha quedat segona. O sigui que tres podis molt celebrats i molt compartits per la resta de companys que han estat al club que més participants ha portat. I ha sigut doncs una festa, la veritat, el lliurament de premis, doncs, al final la piscina no la tenim encara oberta, però evidentment tenint el mar tan a tocar, doncs el lliurament de premis van acabar tots ben banyats a l'aigua del port.
Això està molt bé, poder-ho celebrar d'aquesta manera. I quina és la propera cita que hem d'apuntar-nos al calendari, Mònica?
Doncs jo crec que, bueno, nosaltres no parem, però la propera cita doncs ja seria la Regata de la Sardina, que és una costanera dins del circuit de regates de costaneres de la Federació Catalana de Vela, que és cap al juny, i després pues res, seguir l'evolució també del Lucas, dels seus entrenaments, o sigui, la seva preparació per l'europeu, i aquest cap de setmana que hi havia tanta activitat al club, doncs també vam pensar que li vam fer un reconeixement sorpresa abans dels lliuraments de premis, perquè també la flota catalana del Campionat de Catalunya i del Raifí i del Jacinto Ballester pues, poguessin veure que estem treballant molt bé el plantell, i el nen pues, va venir pensant que venia a compartir una estoneta i al club amb els companys d'Ilca, i al final es va trobar pues, aquest reconeixement que va estar molt celebrat.
Perfecte, doncs ens n'alegrem moltíssim que hi hagi tanta activitat i tants bons resultats aquí al Nàutic, i n'estarem pendents, com sempre, des d'aquí, des de la ràdio. Mònica Azón, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
I ara també parlarem de rem, perquè recentment hem tingut ja una regata fora de la competició. Hem estat tot l'any pendents de la competició de rem, de llagut català, de llagut mediterrani, i ara podem parlar d'un rem ja més lúdic, que ha sigut aquesta regata Sardineta. En parlem amb el president del Rem d'Arenys, amb el Dani Ribó. Dani, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, ho dèiem, hem tingut aquesta regata Sardineta, una regata, doncs, per la gent del club, no? Per mi que per tancar sí. La temporada, com va això?
Sí, bueno, és una regata que fem a nivell intern, pràcticament. En alguna ocasió hem convidat algun club, hem anat canviant una mica el format, però la idea és celebrar una mica o gaudir nosaltres del rem. Uh-huh. Val? Llavors, fem... Al final és al matí, dediquem a remar, no? Muntem un parell de boies i competim entre una mica nosaltres, allò, a veure, saps? Però amb equips muntats al moment, una cosa una mica més tristesa i tranquil·la, per gaudir del mar i del rem, i després doncs, fer un dinar de germanor i passar tota la tarda doncs, xerrant, conversant i gaudint de la platja d'Arenys de Mar.
Mm, i tant, i una mica fent club, una mica fent germanor.
Sí, perquè dic, aquest any vam valorar, com que està entrant gent nova, no, de rem lúdic, doncs vam valorar que potser seria interessant doncs això, fer una mica de cohesió de grup i muntar la festa a nivell intern només, per tal de que els socis ens generar un espai de coneixença per als socis, no, els que portem més anys i a tots els socis que van entrant al club. I bé, molt bé, va anar molt bé, va anar molt bé.
Home, això és bo, que puguis muntar-ho, diguem-ne, amb aquest pretext, amb aquesta excusa, vull dir, és que ens està entrant gent nova, això, només per ell mateix és una bona notícia.
Sí, ara, mira, aquest dissabte tornem a fer un tas de rem express, la secretària, la Laura, va dir, Dani, que ja tenim 15 persones en llista d'espera un altre cop, dic, ostres, doncs correm, som-hi, val? Perquè, bueno, hem de donar això, hem d'anar donant sortida, no?, o entrada a la gent al club, i doncs la via d'entrada que estem fent per tenir una mica més endreçats, fem un petit tas, els expliquem com és el club, les característiques, què és el rem, i ja sortim a fer una cada volteta que agafin una mica l'aire de què vol dir remar, i llavors decideixin si entren o no entren al club. Uh-huh. Tant, et dic, 15 persones a més en llista d'espera. I sí, que això, bé, estem contents, però clar, també ens fa una mica de besarda, perquè, no?, hem d'anar incorporant gent i no és fàcil. I a més, com sempre hem dit, som un club bastant, no?, de socis autogestionat, que ens ho fem tots nosaltres, ningú té un... no hi ha sous pel mig. Llavors, bueno, és feina, però som ganes. Uh-huh. Llavors, bueno, tenim un gran repte de creixement i de projecció de futur.
Està bé. I tant. I ara pensava, quan teniu molta gent, per exemple, a vegades, potser amb segons quin esport, dius, mira, podem practicar tots alhora encara que siguem 60. Clar, vosaltres no, depeneu de les embarcacions que tingueu. És a dir, no podeu sortir 100 persones a remar de cop perquè segurament no teniu tan vaixell per remar.
Bueno, per això anem incorporant la gent a poc a poc, doncs perquè, bueno, per anar estabilitzant una miqueta els grups, no? Hem de plantejar-nos ja a obrir més grups, però també hem de formar timoners, que també ens ho fem una mica self-made, no? Gent que sigui, que s'hagi... amb ganes i que es vagi capacitada per portar el timó i per anar, bueno, per treure les embarcacions, no, de forma més endreçada. Mm. Però sí, bueno, estem en un petit moment de repte interessant, mm, d'això, de creixement i de reorganització del club. Ja he dit més d'una vegada, necessitaríem, evidentment, per això sempre estem demanant, una embarcació nova, mm, ampliar el pantalà una miqueta, perquè no ens hi cabrem, bueno, coses que ja que vam aprofitar, de fet, mm, de fet, sentint-se'ns, que va venir l'Estanis, l'alcalde, a qui agraïm, no, la seva visita, mm, no, que va dinar amb nosaltres, ja vaig aprofitar per...
No, demanant,
ja que estem aquí en un moment distès i tranquil, no?, amb la paella superbona que vam fer una gent d'Arenys Amunt, doncs dic, bueno, Estanis, jo, mira, vaig fer llista. Mm. I també agraïm Pau, al regidor d'esports, que va ser, mm, divertit, que va venir a remar.
Ah, molt bé.
S'estrenava remant.
Ah, mira, home, això està molt bé, almenys.
Això està molt bé.
Clar que sí, tastar una mica també aquest esport. I dius, vaig fer llista, vas fer una mica carta als Reis, Dani, local també, perquè a terra també alguna vegada ens ho has dit, que també les instal·lacions de mar, evidentment, les podríeu millorar, també les de terra.
Sí, llavors jo penso molt encertadament, va dir Dani per escrit i ben endreçat, dic, vale, d'acord, ben obedient, dic, sisplau, si m'ho pots tornar, bueno, tornar a fer una mica de, no, ja crear una mica de, o escriure una mica de projecte, no, amb les coses endreçades, amb les necessitats, amb les prioritats, doncs perquè, bueno, posem-hi bons ulls i mirem a veure què es pot fer.
Exacte.
Val? I alguna cosa jo crec que ja podrem anar fent. Ja podrem anar fent, bueno, bueno. Mm. No vull avançar massa res perquè també hem d'anar parlant, però alguna cosa ja... Aviat jo crec que tindrem algun espai a terra perquè com a mínim poder guardar les embarcacions d'una manera més segura.
Perfecte.
Sempre en tenim una fora de l'aigua, i sempre pateixo per aquesta, perquè clar, està una mica, la tenim en un lloc ara, que van, poden passar coses, una mica la intempèrie, i llavors això seria fàcil, ja ens han comentat, de poder-la guardar en un lloc una mica més arrasarat, més protegit, tots estarem més tranquils.
Mm-hmm. Perfecte, doncs ens ho expliques el dia que tingueu aquest nou lloc on guardar aquesta embarcació, mira, també ho comentarem.
Sí.
Estupendo. Doncs Dani, gràcies un dia més, per atendre'ns, per explicar-nos ara ja una regata lúdica, perquè s'ha acabat la competició, però tot i això ens volíem fer ressò aquests 5 minutets d'aquesta regata lúdica de rem, perquè també doncs, ens va agradar veure'n els cartells, veure'n el resultat i ho volíem comentar.
Molt bé, doncs gràcies com sempre per estar al cas i donar-nos aquest espai, no?, de poder comunicar totes les actes que anem fent al club, no?, a veure si aconseguim també això, obrir el rem a la comunitat i aconseguir més socis.
Perfecte, doncs aquí estem en contacte, Dani, moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, adéu, bona tarda.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les càpsules del mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna de les càpsules del mar. De fet, aquesta associació, l'Associació Cetàcea, és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquesta espècie. D'aquestes espècies. Avui, de la mà de la Sílvia Juncà, coneixerem el cap d'olla negra d'aleta llarga. Atenció, d'aleta llarga, eh? Bona tarda, i Sílvia, i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquestes càpsules del mar.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Si et sembla, coneixem primer el nom científic d'aquesta espècie.
Sí, doncs el cap d'olla negra d'aleta llarga, que és el que trobem aquí al Mediterrani, el nom científic és Globicephala melas. Dins del mateix gènere hi ha dos caps d'olla negra, el d'aleta llarga i el d'aleta curta, o tropical, que està en zones més temperades. El d'aleta llarga és el que trobem en zones més fredes.
Uh-huh. Si et sembla, coneixem també més característiques de la seva morfologia i com podríem identificar-lo.
Doncs el cap d'olla negra és de la família dels delfínids, també, per tant podem considerar que és un dofí, i d'aquesta família és el més gran que es pot veure de forma habitual al Mediterrani. Els adults poden arribar a mesurar entre 6 i 7 metres de longitud, per tant, en comparació amb els altres dofins, són realment grans. Són animals que la seva coloració és totalment negra, molt, molt fosca, a excepció d'una taca blanca en forma de W invertida que tenen al pit, però clar, això a mar, a no ser que es girin, doncs és difícil de veure, no? Alguns exemplars també poden presentar algunes coloracions blanquinoses just darrere de l'aleta dorsal, i això també pot servir per identificar els individus concrets, no? I a diferència de l'altra cap d'olla del gris, la seva aleta dorsal la tenen situada una mica bastant endavant, dins al mig del cos, i té una base bastant ampla i és baixa i falcada cap endarrere, sobretot en els individus com més grans són, més arrodonida acostumen a tenir-la, i aquesta aleta és superidentificativa. Si el veiem a mar, és molt fàcil distingir-los.
No sé si podem parlar una miqueta també de com es comporta, quin és el comportament pel qual el podem reconèixer a mar.
Doncs els acostumem a veure en un comportament tranquil, natació normalment lenta. És una espècie que té una estructura social molt marcada d'una manera matrilineal, és a dir, que s'organitzen en grups en què, sobretot, les mares van amb les cries i mantenen amb el grup familiar durant molt de temps, no? Aleshores, els mascles, quan s'han de reproduir, se'n van del grup i busquen femelles d'altres grups. I és una espècie que això, són molt sociables, i quan estan a la superfície acostumen a estar molt junts entre ells, socialitzant i fent un rang de comportaments bastant gran, com treure el cap de vegades per veure què està passant, fer la croqueta, que en diem, no? Que els petits, sobretot els més joves, de vegades donen voltes, i fan una sèrie de comportaments així molt socials, a diferència d'altres dofins que potser els veiem més viatjant amb una natació més normal. Però no sempre, evidentment, hi ha dies de tot.
Què és el que menja el cap d'olla negra d'aleta llarga?
Igual que el cap d'olla gris, s'alimenta sobretot de cefalòpodes, com ara calamars, que troba a grans profunditats, però en aquest cas també poden incorporar alguna espècie de peixos a la seva dieta.
I per quines zones del Mediterrani podríem trobar-lo? On el solem veure?
També, sobretot, a la conca occidental del Mediterrani. A la nostra zona, on es troba el gruix de població més gran, és sobretot a l'estret de Gibraltar, on hi ha una població resident, i tot el mar circundant, el mar d'Alboran i el golf de Vera, al sud-est de la península Ibèrica, sempre amb aigües més profundes de 500 metres. Llavors, a la part nord, això estem parlant de la part sur, a la part nord, la seva densitat és una mica més baixa, no el veiem amb tanta freqüència, però també està lligat igualment amb zones molt profundes, sobretot a partir de canyons submarins, que van fins als 2.000 metres de profunditat. Aquí al Garraf l'hem vist també molt lligat als canyons submarins Fojo, Sant Salvador i el de Berenguera, que està davant del delta Llobregat.
Hi ha alguna època de l'any en concret que el puguem veure, o podem dir que està aquí bé tot l'any?
Doncs com la majoria de cetacis que tenim al Mediterrani, són residents, és a dir, mai abandonen el Mediterrani, es poden anar movent, però, és a dir, poden aparèixer en qualsevol moment de l'any. Aquí al Garraf, com que tenim potser una freqüència més elevada d'encontre del cap d'olla gris, el cap d'olla negra és una espècie que no hem vist tant fins al punt que el vam veure per primera vegada de l'any passat, el 2022. Sí que teníem coneixement de que hi era, perquè altra gent que navega ens havia dit que ens l'havien trobat, però nosaltres no l'havíem vist fins l'any passat. I en total tenim registrat uns 10 albiraments. Entre l'any passat i aquest.
Principals amenaces també per la seva conservació, quins són els perills d'aquesta espècie?
Doncs, com passa amb algunes espècies de cetacis, la subpoblació del Mediterrani, perquè el cap d'olla negra d'aleta llarga es troba, també és una espècie bastant cosmopolita, que es troba sobretot a partir, si excloem les aigües més tropicals, no? Més de l'equador la resta de mar, diguéssim, es troba per tot el món, però hi ha una subpoblació que es considera mediterrània, no? I falten dades per poder també avaluar el seu estat de conservació, tot i que la població que hi ha a l'estret de Gibraltar, com que és molt tancada i s'ha pogut estudiar molt bé, s'ha arribat a catalogar que està en perill d'extinció i en perill crític, a més, perquè és una població molt petita que cada any té tendència a disminuir. Per tant, està en perill crític la població de l'estret de Gibraltar.
Mm-hmm. Per acabar, Sílvia, no sé si ens pots explicar alguna curiositat, alguna cosa que recordis d'aquesta espècie.
Bé, doncs, com a curiositat, ja us dic que l'hem vist poquet, aquesta espècie, és molt xula de veure per la interacció que tenen entre ells, i aquest any vam tenir la sort de poder veure una interacció entre aquesta espècie i el cap d'olla gris. La primera vegada que els vèiem junts, les dues espècies, i tenien un comportament una mica no amigable, per dir-ho així, i són dues espècies que competeixen una mica per preses i per hàbitat, i aleshores, diguéssim, bueno, va ser un comportament molt interessant de veure, perquè els caps d'olla gris els estaven com una mica empujant o una mica rodejant, intimidant d'alguna manera, i ells, en canvi, els caps d'olla negra, com que tenen aquesta estructura tan social que us he comentat, doncs es limitaven a quedar-se en un grup super, super compacte amb les cries al mig, diguéssim, per defensar-se una miqueta, no? I, bueno, és el més remarcable que et puc explicar.
No us ho esperava o us va sorprendre aquest comportament?
Sí, per res, perquè no és freqüent trobar dues espècies juntes quan tenen un albirament, i encara menys freqüent és trobar que tinguin una interacció clara entre elles. Perquè sí que a vegades hem vist diferents espècies de dofins, però simultàniament, però no amb una interacció clara. I aquesta era una de les poques vegades que ho hem vist.
Mm-hmm. Costen de veure? Són difícils de veure els caps d'olla negra més que els de cap d'olla gris? Ens has comentat una miqueta?
Sí, aquí al Garraf sobretot, nosaltres els hem vist, els veiem molt, molt menys que el cap d'olla gris. En altres zones passa exactament al revés.
Mm-hmm. Fantàstic. Doncs, Sílvia, recordem, com sempre, per acabar la càpsula, que hem de respectar sempre l'entorn d'aquestes espècies, i sempre que n'albirem alguna, hem de respectar aquestes distàncies de seguretat i no posar-nos entremig dels seus... quan naveguen, diguéssim, quan estan nedant.
Totalment. I nosaltres, per desgràcia, hem vist alguns individus, no concretament de cap d'olla negra, però sí que alguns individus amb marques clares, accions amb vaixells. Llavors, al ser una espècie gran i tenir una natació més aviat lenta, encara amb més motiu, si trobem un grup que està tranquil, està calmat amb la superfície, el que no podem fer és acostar-nos-hi amb gran velocitat, hem de ser sempre respectuosos, poc a poc, a una distància prudencial per al motor, i per tot això ho regula un reglament, el Real Decret de Protecció de Cetacis, on explica fil per randa què cal fer i què no cal fer en cas de trobar-nos amb un grup de cetacis.
Mm-hmm. Doncs, Sílvia Juncà, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar. Ens retrobem a la següent.
Seven inches from the mid-east.
final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. Dilluns torna a la zona blava al centre del poble.